Bon dia.
Bon dia. Avui farà més sol al matí, però repetirem els ruixats de tarda.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimecres 7 de maig del 2025. A Serra de Daró han vist sortir el sol fa justament 1 hora i 22 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 8 graus. Avui dimecres tornarem a veure el sol, com ja heu pogut comprovar si heu sortit de casa, però a la tarda es tornen a esperar núvols que tornin a guanyar aquesta presència i extensió i hi haurà possibilitat, com deia l'Isaac Vilà, de que hi hagi algun ruixat. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem de manera conjunta des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya reconeix el dret de tots els policies locals de Palamós a cobrar els plusos per torn de nit i festius durant les vacances. A més, hem de destacar que Ullà executa obres per reduir el risc d'inundació al tram urbà. I el govern, a més, destinarà 1 milió d'euros a ajudes europees per la gestió de l'aigua dels arrossars arreu de Catalunya. De seguida ampliem tota aquesta informació, però a més, avui parlarem amb el biòleg del Parc Natural del Montgrí, Albert Burgues, sobre la nidificació del duc a la zona de les Illes Medes. I a més, parlarem amb el tècnic de patrimoni del Museu de la Pesca de Palamós, Raül Mata, sobre el festival Palamós Terra de Mar, que se celebrarà els propers dies 17 i 18 de maig. De seguida ampliem tota aquesta informació. Abans hem de saludar els periodistes que ens acompanyen, com cada matí. Tenim a la Carla Mallol. Bon dia, Carla.
Bon dia, Maria.
També saludem a l'Oriol Bernà. Bon dia, Oriol.
Hola, molt bon dia.
També tenim a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria, bon dia.
Saludem també a l'Anna Salvador. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
I també tenim a la Mariona Fernández. Bon dia, Mariona.
Hola, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que tal com avançàvem, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya reconeix el dret de tots els policies locals de Palamós a cobrar plusos per torns de nits i festius durant les vacances. Carla Mallol.
Aquesta resolució arriba després que s'anul·lés el decret d'alcaldia del febrer del 2021 que rebutjava el pagament d'aquests imports.
I canviant de tema, perquè Ullà executa les obres per reduir el risc d'inundació en el seu tram urbà, Oriol.
L'actuació, que tindrà una durada de 5 mesos, acabarà a l'agost i inclou la retirada de plantes invasores, la revegetació de la zona i la millora dels talussos.
I canviem de tema perquè el govern destinarà 1 milió d'euros en ajudes europees per a la gestió de l'aigua dels arrossars.
Els recursos provinents del Pla Estratègic de la Política Agrària Comuna serviran per controlar males herbes en els canals i desguassos dels arrossars de Catalunya. Una de les accions, segons el govern, que també han d'ajudar a contribuir a l'adaptació al canvi climàtic i a la seva mitigació mitjançant la reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle, millorar la captura de carboni i promoure l'energia sostenible.
I l'única població coneguda de Sargassum Trichocampum a Catalunya es manté en molt bon estat de conservació, Carla Saló.
Aquesta espècie d'alga marina, molt sensible als impactes ambientals i considerada un indicador de bona qualitat de les aigües, va ser descoberta l'any 2021 per bussejadors de la Fundació Alive i el científic Enric Ballesteros del Consell Superior d'Investigacions Científiques.
I seguim parlant de sostenibilitat perquè Platja d'Aro organitza una jornada per promoure un mar lliure de plàstic. Mariona.
L'ADM i Ciequal organitzen el 16 i 17 de maig una jornada amb xerrades, marques sostenibles i una neteja del litoral per conscienciar sobre la contaminació marítima.
I parlem d'envelliment perquè Calonge i Sant Antoni dona el tret de sortida a la setmana per promoure aquest envelliment actiu. Carla Mallol.
La iniciativa vol posar en valor el col·lectiu sènior a través d'activitats com tallers de memòria i informàtica, sessions de ball o fins i tot activitats a l'aire lliure.
I els serveis de salut integrats del Baix Empordà formen a més de 200 professionals fent servir la metodologia de la simulació Oriol.
Al llarg de l'any s'han dut a terme fins a 50 accions formatives amb la participació de prop de 250 professionals. Aquestes sessions han sumat més de 2.500 hores de formació en situacions clíniques realistes, segures i orientades a la millora contínua.
I canviant de tema, perquè Sant Feliu de Guíxols ha celebrat aquest 5 de maig un acte d'homenatge per recordar les víctimes del nazisme coincidint amb el dia de l'alliberament del camp de concentració de Mauthausen el 1945. Carla Saló.
L'acte ha tingut lloc als jardins de Juli Garreta davant del monòlit dedicat a la memòria dels deportats. L'acte vol rebre homenatge als prop de 10.000 catalans que van ser deportats als camps de concentració, així com a molts altres que van patir la repressió nazi com a treballadors forçats o per altres motius.
I a Ràdio Capital estem d'enhorabona perquè torna el govern i oposició sobre la Bisbal amb un cara a cara entre Òscar Aparicio, l'actual alcalde, i Enric Marquès, cap de l'oposició.
Pràcticament a la meitat d'aquest mandat, l'alcalde i el cap de l'oposició confronten punts de vista sobre temes d'actualitat a la Bisbal. Són, per exemple, la gestió de l'Ajuntament, la resolució del conflicte amb Agbar, el geriàtric i la seguretat. Tot plegat en un programa que s'estrena avui a les 9 de la nit a radiocapital.cat.
I encetem breument la plana cultural perquè l'Orquestra de Diversiones ha exhaurit totes les entrades per la celebració del seu 20è aniversari, Mariona.
L'Orquestra Diversiones ha venut totes les entrades pel concert del 10 de maig al Palau de Fires de Girona, on celebrarà 20 anys de trajectòria amb una rua prèvia, actuacions especials i col·laboracions fins a mitjanit.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, i és que avui el conclave comença el conclave per escollir el successor del papa Francesc, i comença avui a la Capella Sixtina. Així ho va acordar el Col·legi Cardenalici després del funeral del papa Francesc, que recordem ho va morir el 21 d'abril. Dels 252 cardenals que formen aquest Col·legi Cardenalici, només 135 podran participar en el conclave perquè tenen menys de 80 anys. D'aquests dos, l'espanyol Antonio Cañizares i el canià Josep Nijue, han renunciat a participar-hi per motius de salut. Hores abans del conclave, aquest dimarts, ja s'han clausurat els accessos al Palau Apostòlic, col·locant-hi un segell amb la inscripció Conclave 2025, segons ha informat l'oficina de premsa del Vaticà. D'aquesta manera s'ha delimitat l'accés a l'àrea del conclave el dia abans de la missa Proeligendo Pontifice. Per tant, estarem pendents de si hi ha fumata blanca al llarg del dia d'avui o ja passem a demà. I canviem de tema perquè l'Índia ha atacat diverses localitats del Pakistan i el Caixmir pakistanès després de l'atac de dimarts a la part índia d'aquesta regió de l'Himàlaia per part d'un grup d'insurgents pakistanesos. Segons les primeres informacions, hi ha com a mínim 8 víctimes mortals, 35 persones han resultat ferides i dues mesquites han estat afectades. L'ofensiva s'ha dut a terme enmig d'una escalada de tensió entre aquests dos països per la disputa d'aquesta zona territorial. I encetem la plana de successos perquè hi ha noves proves sobre la desaparició de Madeleine McCann que podrien ajudar a resoldre definitivament el cas 18 anys després. La policia alemanya ja dona per fet que la nena va morir poc després que els pares denunciessin la seva desaparició i que l'autor de l'assassinat és Christian Brackner, qui de fet fins ara havia estat el principal sospitós. Segons ha explicat The Sun, en una fàbrica abandonada d'Alemanya on el presumpte assassí vivia sol, els agents hi van trobar banyadors infantils, joguines, bicicletes, armes, productes químics i màscares. També hi havia un disc dur ple de fotografies pertorbadores que, segons els investigadors, confirmen que Madeleine va morir poc després que se li perdés la pista. I ara viatgem fins a Catalunya perquè el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que garantirà que totes les infraestructures i serveis essencials tinguin una autonomia de 48 hores. És l'anunci que ha fet el president en la seva compareixença al Parlament per explicar com van fer front a l'apagada del dilluns a la setmana passada. El president, però, també treu pit de no haver deixat les competències de la gestió al govern espanyol. I canviem de tema perquè el Suprem ha condemnat a 6 anys de presó un home que en va deixar un altre en cadira de rodes en un partit de futbol futbol de veterans. La sentència subratlla que la lesió no va ser fruit del joc, sinó una agressió en tota regla. De fet, l'agressor l'acabaven d'expulsar. Era el minut 80 d'un partit de la Lliga de Veterans del Maresme en un camp de Badalona. El condemnat, expulsat per donar una puntada de peu, va tornar a entrar al camp i va clavar una segona puntada a la víctima, que estava ajudant un company a terra. Li va trencar les vèrtebres del coll i ara té una discapacitat del 80% i necessita ajuda per tot. I abans de continuar amb el repàs al supermatí, hem de fer un repàs de la previsió meteorològica amb l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Bon dia, com anem?
Ja fa dos dies que veiem poc el sol. Quan tornarà a sortir?
Tothom tranquil, perquè a partir d'avui dimecres tornarem a veure el sol, sobretot al matí, ja que a la tarda esperem que els núvols tornin a guanyar presència i extensió, novament amb algun ruixat i alguna tronada, sempre preferentment aquesta probabilitat de pluja a l'interior de la comarca i menys a la costa. Després d'un matí fresc o fred, abrigueu-vos abans de sortir de casa, la temperatura de dia recuperarà, però a la tarda tornarà a fer fresca si no fa sol. Avui esperem novament una situació marítima tranquil·la, amb una mica de marinada, de vent de sud a la tarda. Demà dijous continuarem amb aquesta dinàmica, però amb domini més clar del sol al matí i una temperatura que s'anirà recuperant progressivament. I aquesta situació de ruixats de tarda es mantindrà durant uns quants dies.
Doncs abrigueu-vos, agafeu el paraigua abans de sortir de casa, perquè mantindrem aquesta situació que ens està acompanyant aquests darrers dies, això sí, avui al matí, amb aquest sol que de ben segur que més d'un gaudirà. Moltíssimes gràcies, Isaac Vilà, per el repàs de la previsió meteorològica. I ara escoltem el comentari que ens porta avui Xevi Cortadellas.
Benvolguts oients de Ràdio Capital. Segur que com tots vostès i com molts dels altres conductors, cada vegada que passa un cotxe per allò friu, freno. Només ho deixen de fer A, els conductors distrets; B, els conductors inexperts; C, els conductors que són francament burros. Com també segur que saben tots vostès, allò friu i enredat, i el risc de no frenar pot dur a A, atropellar algú, llofriuenc o no, però probablement humà; bé, que et clavin una multa, se sigui d'on se sigui, i també probablement humà. Em sembla que només una vegada he hagut de pagar una multa a causa del radar de llofriu. I encara, no va ser perquè conduï jo, sinó una de les meves filles, que llavors era jove, inexperta, i que tornava a misses dites d'algun punt indeterminat d'aquest bé de Déu d'ambientàs que és avui tota la Costa Brava. No el vaig veure, no hi vaig pensar, no vaig recordar-me'n. Van ser les tres coses que va dir-me, obviant que després del segon aclariment no calia afegir el tercer. Van pagar la multa, esclar. Una de les feines d'avui dels pares és també pagar les multes d'aquelles i d'aquells afortunats que un dia, si Déu vol, si ens queda alguna cosa i si els d'Hisenda no ens collen massa, podran heretar el poc que hem arribat a tenir. Depèn també, és clar, de l'atzar. La meva pregunta, però, avui es divideix en dues parts. Tots els radars funcionen a partir d'on són? Els que funcionen, funcionen sempre a les 24 hores? La primera resposta em sembla que és que no. La segona em sembla que sí, que els que funcionen, funcionen durant les 24 hores del dia. No escric això perquè ara vostè sàpiga a quina hora tornava la meva filla, sinó més aviat per dir-los que de la mateixa manera que hi ha radars que hi són bo i que no funcionen, hi ha d'altres que em sembla que no descansen. Potser sigui perquè llofriu, els llofriu o els que no en són, però que hi són, surten sempre. I potser no tots, però sí que molts, surten a qualsevol hora del dia i de la nit. O m'equivoco i només és el que a mi em sembla. I Déu me'n guarda atropellar mai ningú, encara que sigui o que sigui a llofriu. Molt millor, esclar, poder continuar pagant multes.
Doncs amb aquesta reflexió ens quedem. Xevi Cortadellas, moltíssimes gràcies pel comentari d'avui. Doncs aquesta setmana ens llevàvem amb una bona notícia, i és que el Duc ha nidificat i s'ha establert de manera permanent a les Illes Medes en un cas excepcional a Europa. I és que aquest rapinyaire nocturn és el mussol més gran del món i cria a terra ferma, bé sigui en arbres o en penya-segats. I per parlar d'aquesta troballa tan singular, ens visita el biòleg del Parc Natural del Montgrí, Albert Burgues. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. Però com vau localitzar aquest niu a les Illes Medes? I quants exemplars de Duc hi podrem trobar? I quines, vull dir, en quin estat es troben ara mateix?
Bé, de fet, la presència de Duc a les Illes Medes ja es coneix de fa temps. El que passa que durant molts anys no se n'havia fet un seguiment ni de manera regular per veure doncs, si continuava sent-hi, si nidificava correctament, si tirava pols endavant, etc. I ara, des de fa uns anys, en col·laboració amb el grup de Natura Externa i des del Parc Natural, doncs, hem impulsat doncs, aquest seguiment més continuat. Hem instal·lat càmeres trampa per veure doncs, a distància doncs, què passa en el niu de Duc. I també fem, doncs, baixem quan els polls ja estan crescuts, baixem el niu i fem l'anellament, mirem què és el que han menjat, etc.
Mm-hmm. Perquè crec que els ducs que hi ha ara mateix a les Illes Medes han tingut pollets, no?
Sí, aquest any quan vam baixar el niu vam trobar 3 pollets, que és una molt bona notícia. Aquí al Baix Empordà acostumem a trobar pollicades de normalment 2 pollets, a vegades 3, i molt excepcionalment fins a 4 pollets. Això moltes vegades va en funció de la disponibilitat de menjar.
Mm-hmm. Entenc que les Illes Medes, al ser una zona on tampoc... vull dir, ara et preguntaré no, quins són les condicions ideals perquè un duc nidifiqui en una zona, però entenc que les Illes Medes és una bona zona per trobar menjar. Vull dir que, per tant, aquests 2 ducs sí. Han sabut establir-se allà.
Sí, exacte. Clar, les Illes Medes, com és ben conegut, hi ha una colònia de gavians molt important que havia arribat a ser doncs, una de les més importants del Mediterrani i que això fa que hi trobin menjar durant tot l'any. El que hem pogut veure és que al llarg de tot el cicle anual els ducs s'alimenten de gavians. També d'altres coses, eh? Però el que és ens ha quedat bastant l'atenció és que així és com es podria imaginar que el duc depredés sobre joves de gavià, que són més inexperts, són menys agressius, doncs acaba depredant molt activament sobre els adults de gavià. Per tant, té menjar durant tot l'any. Després, pel fet de ser una illa, durant els períodes de migració d'ocells, hi ha moltes espècies d'ocells que migren resseguint la costa, durant la nit. I això ha fet que trobessin també algunes d'aquestes espècies migradores en el seu niu.
Mm-hmm. Perquè tot això també se sap amb l'anàlisi que feu de plomes o altres elements trobats en el niu dels ducs, no?
Sí, fins ara ho fem, per una banda, visualitzant les imatges de les càmeres i per l'altra també amb les restes que trobem en els nius. Però ara també hem començat, en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, hem començat doncs, una altra via d'anàlisis, que és amb anàlisis de resta, de les plomes del mateix duc. Uh-huh. Així és, amb isòtops estables.
Uh-huh. I, és clar, quines són les condicions necessàries perquè un duc s'estableixi en una zona concreta? Parlàvem d'aquest menjar, però entenc que hi ha altres condicions que necessita aquesta espècie per intentar establir-se en una zona determinada, no?
Clar, en primer lloc necessita menjar, això és essencial, i després també necessita tranquil·litat. Això també és molt important pel duc. Per tant, com a Parc Natural, una de les feines que ens toca és evitar que les zones de nidificació del duc hi hagi molèsties, ja sigui doncs, per activitats com l'escalada, per gent passejants que passen molt a prop del niu, a vegades doncs, gent que amb tota la bona intenció del món doncs, va, sap que en una zona hi ha un duc i vol anar doncs, a veure el duc o fer-li fotos i acaben felicitant el duc d'aquell sector. Per tant, ens toca regular aquesta part. Després, altres elements també importants perquè el duc nidifiqui en una zona és que no tingui causes de mortalitat importants. Ja sigui per línies elèctriques que són perilloses o perquè hi ha basses de rec on poden morir ofegats o també perquè hi ha una granja on fan tractaments amb rodenticides, amb matarrates que són molt perilloses pel duc i els ducs acabarien intoxicats.
Mm-hmm. Perquè parlàvem d'aquesta alimentació, no? Que s'alimenten, per exemple, d'aquests gavians que tenim a les Illes Medes, però entenc que, per exemple, de roedors també s'alimenten. Esclar, parlàvem d'aquests verins que a vegades es mengen aquest tipus d'animals. Entenc que això acaba afectant de manera indirecta el duc, no?
Sí, el duc és un depredador molt, molt adaptable a la disponibilitat de peces que té. La parella que hi ha a les Illes Medes s'alimenta de gavians, però després també trobem que s'alimenta molt a terra ferma. Si hi ha conill, s'alimenta molt de conill, però el problema és que a l'Empordà tenim molt poc conill avui en dia, és una espècie que s'ha reduït moltíssim. I després l'altra alternativa que té són les rates. Les rates de claveguera, la rata negra, la rata típica que trobem a pobles i ciutats, al voltant de granges, i que es fan servir actualment estan molt... Els rodenticides, els matarrates que es fan servir més habitualment, tenen un efecte anticoagulant. El que acaba passant és que les rates potser no es moren de manera instantània, són més fàcilment depredables pel duc, i el duc, al anar menjant moltes rates d'aquestes, va acumulant el tòxic, i per una banda poden acabar morint directament per l'efecte anticoagulant d'aquest rodenticida, o per altra, doncs, per altres, pel fet de quedar debilitat, pot morir doncs, per altres causes, ja sigui una col·lisió amb un vehicle, per una col·lisió doncs, amb un arbre, per aquest efecte debilitant que li provoca el tòxic.
Mm-hmm. I parlàvem no, de que necessiten tranquil·litat, és a dir, entenc que, per exemple, a la zona sud de la nostra comarca, que és on hi ha més concentració de població i tot això, no és la millor zona per viure als ducs, però que tot i això, a la zona del Montgrí, hi tenim aquestes poblacions, no? Per exemple, aquests que tenim a les Illes Medes, però entenc que arreu del parc hi ha més parelles i hi ha més ducs volant per allà, no?
Sí, en el parc natural, en el conjunt del parc natural, tenim localitzats unes 10 parelles de duc. Evidentment, la majoria a terra ferma. I això fa que sigui un lloc amb una densitat elevada de duc. De totes maneres, al sud del Baix Empordà també teniu duc. Perquè... des del grup de Natures Externes ja fa temps que estan fent un seguiment del duc al conjunt de la comarca del Baix Empordà i s'han localitzat més de 30 parelles de duc en el conjunt de tota la comarca. Moltes per la zona per la meitat sud del Baix Empordà.
Uh-huh. I per què és important, no? Per exemple, tasques que desenvolupeu des del Parc Natural o també des d'aquestes entitats com el grup Natura Externa a l'hora de conservar aquest tipus no, de rapinyaire? Perquè al final entenc que això a nivell biològic ens serveix per controlar una mica algunes poblacions, però quins beneficis té no, intentar recuperar aquesta espècie que en altres zones de Catalunya ha desaparegut completament?
Doncs, la tasca que es realitza des de parc i des d'entitats com Externa és molt valuosa perquè, primer de tot, perquè genera coneixement, genera informació. D'altra manera, no sabríem que hi ha aquests territoris de duc o aquesta presència de duc a algunes localitats del sud de la comarca, per exemple. I, per tant, doncs, permet protegir-los. El fet de saber que estan allà doncs, es poden emprendre accions de conservació. També ha permès doncs, crear tota una xarxa de gent, de col·laboradors, d'informadors, que quan es detecta un duc mort, ja sigui per electrocució, per col·lisió amb un vehicle, doncs acaben informant doncs, ja sigui el Parc Natural o l'entitat que correspongui. I sí, realment el duc és un, pel seu caràcter de superdepredador, o sigui que està a dalt de tot de la piràmide alimentària, és un regulador de tota la xarxa tròfica que hi ha, que té per sota, perquè depreda no només en espècies presa típiques com són conills, com són rates, com són tudons, sinó que també acaba de regulant altres petits depredadors, com poden ser petits rapinyaires, petits carnívors, i acaba tenint un paper important, molt realment molt important, de regulació de tot l'ecosistema.
Uh-huh. I ja per acabar, perquè comentava, no, que a vegades hi ha persones que fan que, amb la seva voluntat de conèixer més sobre el duc, fan que marxin del seu hàbitat. És clar, a l'hora de trobar-nos un duc, si és la casualitat de que ens el trobem o que volem anar a observar de manera respectuosa aquest animal, com ho hem de fer per no molestar-lo en excés?
Bé, el més important de tot és respectar les zones de cria. I el període de cria del duc va de novembre fins al maig, finals de maig. I si ens trobem un duc i durant aquest període intuïm que pot ser una zona on hi ha un niu, el més recomanable és marxar d'aquell sector i no tornar-hi fins que hagi acabat la temporada de cria. Perquè és probable que aquell duc, passejant per aquell sector, per aquell roquissàs, doncs s'hagi aixecat, espantat per la nostra presència, però en realitat estigués covant els ous o donant escalfor a uns pollets petits, i que si aquests pollets petits no reben l'escalfor necessària en aquests mesos freds de l'any, poden acabar morint d'hipotèrmia.
Mm-hmm. Per tant, deixem aquest consell i aquesta recomanació a l'hora de veure aquests animals, que per qui no és una espècie, jo n'he tingut l'oportunitat de veure en algun en directe, i la veritat que és una espècie majestuosa i molt impressionant. Doncs hem parlat amb l'Albert Burgues, de biòleg del Parc Natural del Montgrí. Moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí i per donar-nos una mica més de coneixement sobre aquesta espècie i sobre aquests polls que tenim ara mateix a les Illes Medes. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Que vagi bé. Adéu, adéu.
Adéu.
I nosaltres, abans de seguir amb el Supermatí, escoltem una mica de música amb Bon Jovi i It's My Life. It's in a song for the broken hearted. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live when I'm alive. I quan passen 2 minuts de 2:15 del matí, comencem amb el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I és que hem de destacar que el Tribunal Superior de Justícia reconeix el dret dels policies locals de Palamós a cobrar plusos pel torn de nit, festius i rotació de torns. És una resolució que arriba després que s'anul·lés el decret de l'alcaldia que rebutjava el pagament d'aquests imports. Carla Mallol.
Segons informa la Central Sindical Independent i de Funcionaris, la justícia dona la raó a la reclamació dels agents, que de fet és la cinquena, perquè l'Ajuntament rebutjava el pagament d'aquests imports argumentant que ja s'incluïa el prorrateig de pagues extraordinàries i vacances. Ara bé, la sentència resol que aquests factors s'han d'incloure a les nòmines dels policies com a caràcter fix. Per tant, l'alt Tribunal Català reconeix als policies el dret a cobrar la retribució a comptar des dels 4 anys anteriors a la interposició de la reclamació administrativa.
I canviem de tema perquè Ullà executa obres per reduir el risc d'inundació al tram urbà. L'actuació, que tindrà una durada de 5 mesos, acabarà el mes d'agost i inclou la retirada de plantes invasores, la revegetació de la zona i també la millora dels talussos Oriol.
Ullà començarà a protegir-se de les inundacions amb la creació de 4 basses de laminació al tram urbà del Rec Madral. L'objectiu és reduir els efectes de les avingudes d'aigua que arriben des dels torrents del massís del Montgrí. Aquestes basses s'ompliran de manera temporal segons la intensitat de les pluges i el nivell de l'aqüífer del Baix Ter. El projecte forma part de l'estratègia Hidronet Baix Ter, una iniciativa que promou mesures naturals per gestionar l'aigua i conservar els hàbitats fluvials. Aquesta estratègia és finançada a través dels fons europeus per la transició ecològica i compta amb el suport de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica. El cost total de les actuacions a Ullà se situa en prop de 470.000 euros. Les obres, que van començar a principis de març, tenen un termini d'execució de 5 mesos. Durant aquest temps es millorarà tot un tram de 3 quilòmetres del Rec Madral. A més de les basses, també retiraran espècies vegetals invasores que alteren el drenatge i debiliten els marges del rec. L'espècie més problemàtica és la canya, que ocupa més de 7.000 metres quadrats. Els treballs d'Ullà se sumen a altres actuacions que es fan dins del projecte Hidronet a municipis veïns com Torroella de Montgrí i Gualta. La iniciativa compta amb la participació de la Diputació de Girona, la Universitat de Girona i entitats de gestió hídrica com el Consorci del Ter i la Junta Central d'Usuaris d'Aigües del Baix Ter.
I canviant de tema perquè el govern destinarà 1 milió d'euros d'ajudes europees a la gestió de l'aigua dels arrossars. Els recursos serviran per controlar les males herbes dels canals i també desguassos al delta de l'Ebre i també els aiguamolls de l'Empordà Oriol.
Unes accions, segons el govern, que també han d'ajudar a contribuir a l'adaptació al canvi climàtic i a la seva mitigació mitjançant la reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle, millorar la captura de carboni i promoure l'energia sostenible. Persegueixen promoure desenvolupament sostenible i la gestió eficient de recursos naturals, incloent-hi la reducció de la dependència química. Al mateix temps, segons remarca l'executiu, aquestes mesures han d'ajudar a aturar i revertir la pèrdua de biodiversitat, potenciar els serveis ecosistèmics i conservar els hàbitats i els paisatges. Les accions que concretament se subvencionaran són la reducció de l'ús d'herbicides i millora de la presa de decisions en el control de les males herbes en canals i desguassos per contribuir així a la reducció d'impacte mediambientals. També es donarà suport a la innovació i seguiment de les innovacions desenvolupades i fomentar l'intercanvi de coneixement i experiències entre els diferents actors. Per últim, s'incentivarà l'ús de productes tècnics més respectuosos des del punt de vista mediambiental. L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per l'acompliment del projecte de cooperació per al medi ambient per controlar les males herbes en canals i desguassos. L'import de l'ajut no pot ser superior a 900.000 euros per grup de cooperació i la intensitat de l'ajut és del 100% de les despeses subvencionables del projecte.
I canviem de tema perquè l'única població coneguda de Sargassum tricocrampum a Catalunya es manté en molt bon estat de conservació. Aquesta espècie d'alga marina, molt sensible als impactes ambientals i considerada un indicador de bona qualitat de les aigües, va ser descoberta l'any 2021 per possessors de la Fundació Alive i el científic Enric Ballesteros del Consell Superior d'Investigacions Científiques. Carla Saló.
La població es troba a la Cala Mungó, dins del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Ter. Creix una fondària de 20 metres fixada a una roca enmig d'un fons de sorra fina. Les vesícules plenes de gas que presenta l'alga li proporcionen flotabilitat, mantenint el seu caloide en posició vertical i afavorint la fotosíntesi. Aquest abril de 2025, dos especialistes del Consell Superior d'Investigacions Científiques, els doctors Simon Mariani i Francisco Martini, han tornat a la zona per avaluar la salut d'aquesta població única. L'anàlisi confirma que es manté en molt bon estat, fet que reforça la importància de preservar l'entorn marí on es troba. Durant la mateixa prospecció s'ha constatat també la presència de Citoceira foengulacea, una altra espècie amenaçada que habita a poca i mitjana profunditat. Tant aquesta com Sargassum tricocarpum estan protegides per normatives ambientals d'àmbit nacional i internacional.
I els dies 16 i 17 de maig, Platja d'Aro acollirà una jornada per sensibilitzar sobre la contaminació marina i també promoure l'economia circular, Mariona.
Organitzada per l'Associació d'Empresaris de Castell d'Aro, Platja d'Aro, S'Agaró i la Sequal Initiative, la iniciativa inclourà taules rodones amb experts, presentacions de marques sostenibles i una neteja del litoral i el fons marí. Divendres se celebrarà una trobada a l'hotel Aromar amb la participació del nedador Alberto Lorente, mentre que dissabte es durà a terme una recollida de plàstics voluntaris i submarinistes. Aquesta acció s'emmarca dins el llegat de Premis Inspira i culminarà amb un aperitiu ofert per l'Ajuntament de Platja d'Aro.
I Calonge i Sant Antoni engega la setmana de l'envelliment actiu amb una vintena d'activitats. Carla Mallol.
La iniciativa vol posar en valor les persones grans del municipi i ho farà amb propostes que van doncs, des de tallers de memòria informàtica, com també activitats a l'aire lliure, sessions de ball, projeccions de cinema, sardanes, manualitats o fins i tot cuina. Amb tot aquest ventall d'activitats es pretén fomentar un envelliment actiu i saludable, afavorint precisament doncs, el benestar físic, emocional i cognitiu del col·lectiu sènior. La regidora de Gent Gran, Mercè Orduña, ha explicat que el col·lectiu de Gent Gran cada vegada és més nombrós i divers. És per això doncs, que totes les activitats busquen una socialització entre els participants. La Setmana de l'Envelliment Actiu acabarà divendres 9 de maig al Pavelló de Calonge amb un dinar popular, ball i música. L'activitat és gratuïta per a totes les persones de 70 anys o més empadronades al municipi. Això sí, les inscripcions ja estan tancades i les entrades exaurides.
I els serveis de salut integrats del Baix Empordà formen a més de 200 professionals fent servir la metodologia de la simulació. L'activitat ha mobilitzat més de 2.500 hores i ha comptat amb la participació de prop de 250 professionals, Oriol.
Sí, els serveis de salut integrats del Baix Empordà han reforçat la seva aposta per la simulació clínica durant el 2024. Al llarg de l'any s'han dut a terme fins a 50 accions formatives amb la participació de prop de 250 professionals. Aquestes sessions han sumat més de 2.500 hores de formació en situacions clíniques realistes, segures i orientades a la millora contínua. Des que es va posar en marxa el projecte l'any 2017, la simulació s'ha convertit en una eina clau tant en la formació inicial com en l'actualització de coneixements. L'error, en aquest context, s'entén com una oportunitat per aprendre i avançar. Actualment, si bé disposa d'una vintena de professionals acreditats com a instructors i ofereix 5 línies actives de formació. Comunicació de males notícies, entrevista per a donació de còrnies, atenció a pacients crítics, assistència a la dona i a la infància i gestió de persones. La qualitat del programa es reforça gràcies a la col·laboració amb el Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic, situat al campus Manresa de la Universitat de Vic, que assessora el desenvolupament formatiu des de fa 5 anys. A més, el CIBE ha acreditat 3 dels seus programes a la Societat Espanyola de Simulació Clínica i Seguretat del Pacient. També ha estat incorporada al seu registre estatal de centres formadors, una llista on majoritàriament hi figuren universitats i grans hospitals d'arreu de l'Estat.
I Sant Feliu de Guíxols ha celebrat aquest 5 de maig un acte d'homenatge per recordar les víctimes del nazisme, coincidint amb el dia de l'alliberament del camp de concentració de Mauthausen el 1945. L'acte ha tingut lloc als jardins de Juli Garreta davant del monòlit dedicat a la memòria dels deportats. Carla Saló.
L'acte vol retre homenatge als prop de 10.000 catalans que van ser deportats als camps de concentració, així com a molts altres que també van patir la repressió nazi com treballadors forçats o altres motius, com que cada any l'homenatge ha inclòs una ofrena floral amb roses blanques de peu de monoli. També s'han fet lectures literàries vinculades a l'horror de l'Holocaust. L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, ha participat amb un breu parlament institucional. L'acte ha comptat amb la participació dels alumnes del Centre de Formació d'Adults, estudiants de la Fundació Cor de Maria Sant Josep i representants d'altres centres educatius de la ciutat que han llegit textos per mantenir viva la memòria històrica.
I aquest dimecres 7 de maig, coincidint pràcticament amb l'equador del mandat municipal, Ràdio Capital recupera Govern i Oposició, un programa que enfronta cara a cara l'alcalde i el cap de l'oposició de diversos municipis de la comarca. El primer capítol d'aquesta nova temporada estarà dedicat a la Bisbal d'Empordà amb un debat entre el seu alcalde, Òscar Aparicio, del Partit Socialista, i el cap de l'oposició, Enric Marquès, d'Esquerra Republicana. Anna Salvador.
En el programa es posen sobre la taula bona part dels reptes del mandat i les preocupacions principals dels dos polítics: el tancament del conflicte pel contracte d'aigua amb Agbar, la gestió econòmica de l'Ajuntament, el pla de xoc per millorar la via pública i projectes com el nou geriàtric. El programa també toca altres qüestions com la seguretat i les ocupacions, fent referència a l'oficina antiocupacions que va posar en marxa l'Ajuntament. Una oficina que el cap de l'oposició, per exemple, considera que és una estratègia de màrqueting. Això és un fragment del que diu Enric Marquès al programa.
La seguretat ciutadana és un tema que ens preocupa a tots i que anem bastant en la mateixa línia, tot i que amb algun matís. Per exemple, per fer la feina d'oficina antiocupació, queda molt bé. És un tema més de propaganda política, ja, eh? Posar un cartellet a la caserna de la policia local, que també posi ara oficina d'ocupació, però les funcions la policia les continua fent exactament igual que abans amb els Mossos.
El programa també s'ha abordat un tema molt sonat al municipi en les últimes setmanes, com és la polèmica entre les entitats dels Voltors i els Geganters arran de la compra d'uns terrenys per part dels Voltors, on els Geganters feien cada festa major la Rigotaverna. És la primera vegada que l'alcalde, Òscar Aparicio, es pronuncia públicament sobre aquest tema. El programa sencer es publicarà a radiocapital.cat aquest dimecres, avui, a les 9 de la nit.
I encetem breument la plana cultural, perquè l'orquestra Diversiones ha exhaurit ja les més de 6.000 entrades per la gran celebració dels seus 20 anys, previst per aquest 10 de maig al Palau de Fires de Girona. Mariona.
La jornada arrencarà a les 4 de la tarda amb una rua des del Mercat de Lleó, que portarà música i espectacle pels carrers fins al recinte firal. La nit inclourà concerts, actuacions especials i col·laboracions que faran un recorregut per dues dècades de trajectòria de la banda gironina. La festa s'allargarà fins a mitjanit amb l'objectiu d'oferir una vetllada única per agrair el suport del públic i celebrar l'esperit festiu que ha definit el grup al llarg d'aquests anys.
I el Port de Palamós acollirà els propers dies 17, 18 i 18 de maig la 18a edició del Festival Palamós Terra de Mar, una gran festa marítima que enguany estarà dedicada a les unitats, institucions i serveis que treballen en la vigilància del mar. El programa vol reconèixer la feina de la seguretat, el salvament i la protecció ambiental que duen a terme aquests cossos des dels diferents àmbits. I per parlar-ne hem convidat al Supermatí el tècnic de patrimoni del Museu de la Pesca, Raül Mata. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. Esclar, quines són les principals activitats, no, que podrem fer al Palamós Terra de Mar? És una festa que els mesos de maig, no, ja convida a gaudir d'aquest ambient marítim aquí a Palamós. Raül?
Disculpa. No.
Això que entenc, no? Quines activitats podrem fer, no, en aquest Palamós Terra de Mar?
Ostres, és una pregunta llarga i complicada, perquè tenim programades, com ja sabeu, un pilot d'activitats. Crec que aquest any en tenim pràcticament 32. Exactament. Tenim una mica de tot, com sempre, però una mica el pal de paller són les embarcacions. Embarcacions que tant es poden visitar al moll com podem sortir a navegar. Aquest any, com bé deies, el tema és la vigilància marítima, d'acord? Vigilància entesa en l'aspecte més gran. Potser històricament hem associat a la vigilància al contraband, a les malifetes, als pirates, no? Però avui en dia penso que el mar se'ns ha quedat petit. Som molta gent en aquest món, hi ha moltes activitats i hem de començar a regular. Llavors hem de començar a regular. Malauradament els humans, si no ens foten una mica de canya, perdoneu-me l'expressió, tendim a no respectar massa, i menys el medi marí, que sembla que és un tema obert a tothom, i llavors cal posar uns topalls. Llavors hi ha gent com els agents rurals que ens diuen allà on podem pescar o no podem pescar i a quines èpoques, els Mossos d'Esquadra que si ens podem fondejar aquí o allà, el Salvament Marítim vigila que no hi hagi contaminació a mar i l'ha de preveure, i així podien continuar amb l'Armada Espanyola, amb les seves patrulleres, la Guàrdia Civil, etc.
I tindrem algun d'aquests actors a dins de la fira? Perquè crec que una de les característiques, no, d'aquest festival marítim és això, no, poder visitar embarcacions i conèixer una mica més aquestes tasques que es fan des d'organitzacions concretes aquest any, no, dedicada a aquest personal, no, de gestió i de control del medi marí.
Sí, ben segur, eh? El moll posarem a marrars i estàtics una patrullera de l'Armada Espanyola, el Toralla. Fa temps que no estan per aquí, és una embarcació força maca perquè és antiga i a mi que m'agraden els vaixells trobo que és interessant. Hi haurà, com sempre, Salvament Marítim amb un remolcador d'altura. Aquest any no vindrà el Punta Mayor, però tindrem el Messana, que és un vaixell superxulo, superinteressant. La Guàrdia Civil hi serà present amb una de les seves patrulleres, una de les grosses, del riu Guadalquivir. Els Mossos d'Esquadra hi seran present amb el Cap de Creus i els agents rurals amb el Mare Nostrum. Hi haurà altres vaixells, com el Ciutat de Badalona, vaixells tradicionals, però una mica les estrelles d'aquest festival, d'aquesta edició del 25, són aquestes embarcacions de vigilància.
Uh-huh. I parlant de vigilància, no, crec que també tindrem alguna conversa, no, per conèixer més una mica totes aquestes tasques i totes aquestes feines que es fan des d'aquests cossos, no?
Sí, divendres, i com a primer plat, quasi, el divendres a la tarda, per anar escalfant motor, tenim previst la presentació d'una exposició al Museu de la Pesca, que després us explico, i també l'Espai del Peix. Tindrem un acte de reconeixement a aquestes embarcacions, moltes d'elles que ens han acompanyat en altres edicions, i després, sobretot, el que ens interessa és fer difusió, donar a conèixer la tasca de totes aquestes embarcacions al seu dia a dia. Per tant, els representants tant de la Guàrdia Civil com dels Mossos d'Esquadra, com dels agents rurals, com de Salvament Marítim, Agència Tributària, estan per confirmar encara, ens explicaran quin és el seu dia a dia, quines són les seves tasques, quines són les seves funcions, que moltes vegades veiem sortir en mar i no sabem ben bé què fan, no? Mm-hmm. I llavors penso que pot ser molt, molt interessant acostar a la ciutadania totes aquestes tasques que fan. Insisteixo, tasques que avui en dia s'han convertit molt en la preservació del medi ambient, de seguir cetacis, de controlar que les tortugues posin els ous a les platges com toca, que no fondegem a sobre la Posidònia, i bueno, totes aquestes regulacions que us comentava abans que cal tindre en compte avui en dia per preservar el medi marí, no? Aquest litoral una mica tan sobreexplotat que tenim.
Mm-hmm. Perquè parlava, no, a vegades d'aquest comportament humà que a vegades cal que ens cridi l'atenció. Creu que en els últims anys hi ha hagut més incivisme a la zona marítima? És a dir, la gent realment coneix aquesta regulació que hi ha per regular, no, aquestes actituds sobre el litoral?
Sí, bona pregunta. El problema, crec que cada vegada som més gent que estem pressionant el medi. Avui en dia, si us fixeu, podem anar a una cala i trobem gent que està fondejada, però gent que està nedant, gent que està fent windsurf, gent que va en caiac, i som molta gent, llavors ens hem de regular. Les normatives, jo crec que l'administració ja s'encarrega d'explicar-les bé i tot plegat, però a vegades tampoc volem sentir-les. És allò, jo ho he fet tota la vida, no? Bueno, les coses han d'anar canviant perquè tenim uns ecosistemes dèbils, molt castigats, i si no els cuidem tindrem problemes. Coneixeu la problemàtica de la Posidònia, no? Mm. Bueno, fa 20 anys tothom fondejava allà on li semblava i no passava absolutament res. Ens anaven carregant les Posidònies. Bueno, avui en dia hi ha molt de municipis que tenen llocs de balisament especials, que només te pot agafar aquelles boies ecològiques, i anar canviant. Crec que la gent ho coneix, sí, la majoria de gent sí, sempre n'hi ha algun que potser no, però en principi som una mica deixats en aquest sentit. I tots aquests cossos, institucions, entitats que es dediquen a fer el seguiment, i crec que avui en dia tenen tot el sentit, no? És necessari, i és necessari que ens expliquin també el perquè de les coses.
Mm-hmm. I canviant una mica de tema, no? Perquè una de les altres temàtiques i línies que treballeu sempre des d'aquest festival és aquesta línia gastronòmica, una mica de la mà, no?, amb aquest espai del peix. Esclar, què hi podrem trobar en aquest espai més gastronòmic i quines propostes ens presenten els cuiners que hi treballen?
Mira, aquest any, a més, ens fa molta il·lusió perquè innovarem una mica. Sempre fèiem les visites a l'Espai del Peix, sempre explicàvem una mica en què consisteix l'Espai del Peix, una mica fèiem un tastet, i aquest any hem decidit obrir encara més al públic visitant, i el que farem serà muntar una carpa, un espai xulo, al moll, obert al públic, i allà els cuiners ens faran demostracions de cuina. Fem una aula gastronòmica al mig del moll, on en Narcís Oliu, el xef de l'Espai del Peix, dirigirà una mica, però també convidarà a pescadors, a restauradors locals, a que ens facin una petita demostració. Seran pastilles de 40-45 minuts, amb els peixos que ells decideixin, però sempre peix descarregat a la llotja, peix d'aquí, quilòmetre zero, milla zero, si voleu, i amb receptes més o menys tradicionals, d'acord? Llavors serà un espai d'espectacle constant, continuat aquests dos dies, on podrem veure, bueno, tant restauradors com pescadors com professionals de la gastronomia explicant-nos com elaboren els diferents plats que faran, sempre amb aquell peix més econòmic, aquell peix que és igual de bo que els altres, però que no està tan de moda o no està tan a l'abast de tothom, d'acord? Perquè no tenim temps de netejar, de filetejar, del que sigui, i tots aquests professionals ens explicaran molt bé. És un espai que ens fa il·lusió, obrir-lo encara més al públic i amb ganes de ser-hi.
També m'agradaria preguntar-vos si encara manteniu, no, aquelles activitats típiques de fer algun tastet de vela, algun tastet de caiac, que crec que amb la pulsera, no, que es pot adquirir, no, a través de la pàgina web, o si no físicament allà, crec que pots desenvolupar aquestes activitats, no?
Sí, bueno, el funcionament sempre és el mateix, amb una pulsera que amb un preu de 6 euros et dona accés a totes aquestes activitats. La banda dels esports nàutics sempre l'hem cuidat moltíssim i sempre hem volgut que hi sigui present, no? Perquè és, bueno, és la reflexa de la societat d'avui en dia. Llavors tenim gent que pot fer caiac, paddle surf, tenim vela lleugera, per l'amor, no pot ser d'una altra manera, d'acord? I ja rem. Totes aquestes activitats la gent hi pot accedir fent una mica més de cua o menys en funció de... perquè les places són limitades, si hi ha caiac o si hi ha paddles, però finalment tothom que tingui una mica de paciència, o a vegades ni això, pot accedir tranquil·lament. Pensem que els esports tenen a veure també avui en dia ja amb aquesta cultura marinera que cal que expliquem. Penseu que també la gent pot sortir a navegar en vaixells, eh? Disposem de 3 vaixells, un de tradicional, que és l'Aran, que està al port de Palamós, i 2 embarcacions més que es dediquen a fer creuers, que el que fan és fer un passeig pel litoral palamosí a la gent que ho desitgi. Amb sortides de 40-45 minuts, la gent pot embarcar-se i anar a disfrutar de la bahia i el litoral de Palamós, que és una de les coses més agraïdes que fem durant aquest festival.
Mm-hmm. I sobretot si hi ha bona mar, eh? Perquè això també és important a vegades per a aquells que es mereixen accedir a aquests vaixells, doncs, per gaudir de totes aquestes vistes que de debò servidora ho ha provat, i la veritat que és una activitat molt interessant. Ja per acabar, m'agradaria preguntar-li, no sé si tenen quantificades xifres de públic o xifres d'assistents, però no sé si aquest any espereu superar-les. És a dir, l'any passat veníem d'una edició en què algun dia va ploure, que no va fer el temps adequat, però no sé si espereu que amb aquesta edició d'aquest cap de setmana, aquest no, el proper, pugueu superar les xifres, no, d'assistents aquí al festival.
L'idea és aquesta, sempre som ambiciosos, tenim ganes de que vingui molta gent a Palamós, que disfrutin, i l'any passat ens vam moure amb xifres entre 16 i 18.000 visitants. És cert que va coincidir que no va fer gaire bon temps, però que sí que era un pont de 3 dies, que no coincideix aquest any amb això, però sí que comptem que farà bon temps, que en principi a dia d'avui els partes, i deixem a tocar fustes, partes són força bons, tot i que falten uns quants dies, i sí, pensem ampliar el nombre de visitants, ja ens arribem als 20.000.
Els 20.000, ja?
Bueno, ho intentarem.
És una xifra interessant per aquest cap de setmana, i més tenint en compte l'espai del port, però la veritat que l'afluència de gent suposo que s'anirà repartint al llarg del dia.
Penseu que són 2 dies, que obrim de les 10 del matí a les 8 del vespre i que, bueno, són moltes hores, el dia ja és llarg i si és bon temps, Palamós té capacitat per absorbir molta gent.
Doncs estarem molt pendents d'aquestes xifres de visitants, també de totes les activitats que fareu en aquest Palamós Terra de Mar, que per aquells que s'estiguin pensant encara si fer aquesta visita, molt recomanable, i donem les gràcies a Raül Mata per ser aquí al Supermatí i explicar-nos una mica més tota l'edició d'enguany i totes les activitats que s'hi podran fer. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, jo només afegeixo que tot aquest activitat que anem comentant, tot amanit amb música, amb festa, amb espais gastronòmics, amb halà, vull dir que tot, ben segur que us ho passareu bé. Us esperem a Palamós.
Molt bé, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
A vosaltres, gràcies.
Bon dia.
Avui esperem que faci més sol al matí, sempre amb un cel variable, però sense tants núvols com dies enrere. A la tarda, novament, el cel s'anirà carregant de nuvolades i algun ruixat o tempesta tindrem preferentment a l'interior. La temperatura es recuperarà lleugerament i anirem guanyant graus de mica en mica al llarg dels dies.
Si encara no has sortit de casa, agafeu abric i paraigües perquè ens acompanyarà aquesta pluja i aquest aire més fresc el dia d'avui. Nosaltres us donem les gràcies per escoltar-nos aquí al Supermatí, que fem de manera conjunta des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també s'emet a Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I com sempre, ens tornem a trobar demà a partir de les 8 del matí. Que passeu un molt bon dimecres i també una molt bona setmana. Adeu, adeu.